d'Oviedo, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com està el nou projecte cinematogràfic i els protagonistes d'una nova edició del teatre breu més popular passen avui per l'Aviador? Comença la cultura IB3. Benvinguts.
Tenim avui ja el director de cinema, Marcos Cabota, a l'estudi i ha decidit dur històries del barri a la gran pantalla. Com recordareu, es tracta d'aquest còmic, aquesta novel·la gràfica creada per Gavi Beltrán i Bartolomé Seguí. Més tard, el productor Javier Mate Sanz ens du avui la 29a edició del Teatre de Barra, amb els autors David Mataró, Marc Garrom i Pablo Valera, i també amb l'intèrpret Pau Pasqual. I per acabar, tindrem novetats musicals dels artistes de les Illes.
I tot això passarà amb Andrea Sánchez al control tècnic, i entre les 6, ara mateix, les 6 i 6 minuts, i les 7, darrers dies d'aquest horari, perquè recordam que a partir de dilluns l'Aviador passa de 10 del vespre a 11. Vinga, comencem.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
El 2010, Gavi Beltrán i Tomeu Seguí publicaren Històries del barri, o crònica autobiogràfica del barri xinès de Palma dels anys 80, també de la selva que era aquella zona on el tràfic i el consum de drogues, la prostitució i el crim formaven part del paisatge. Gairebé una dècada després, un productor i un director de cinema s'interessen per la història i la gran pantalla espera. Director de Amigos, Not in la Jaula, and Your Father, també membre de la gran acadèmia, de l'acadèmia, gran també és, perquè hi ha molt de membres. Com estàs, Marcos? Dues dominacions al Goya, també guanyador del Festival de Màlaga. Com estàs, Marcos?
Hola, Rafael, què tal? Com estamos?
Gran acadèmia del cinema, sí, senyor.
Sí. Allà passa moltes coses. No caben més.
Passa moltes coses. Pues molt contents d'entrevistar-te i de que duguis a la pantalla aquesta còmic. Ho comentaven quan has arribat a la ràdio, que tot i que ser recent, s'ho publica el 2010, si no vaig errat, és un còmic de culte, ja, no?
Sí, la verdad yo lo leí en su momento, pero vamos, en ningún momento se me pasó a mí por la cabeza que esta historia fuera una historia cinematográfica. Curiosamente, ahora estoy haciendo la película 16 años después, pero bueno, es un cómic muy bien, bueno, las dos partes están muy bien tratadas y es una historia muy redonda para ser un cómic. Entonces, ¿en qué momento nos metemos en el follón de hacer la película? Pues para eso estamos, ¿no?
Efectivamente. Martín Nigro, productor, ¿lleges el cómic? ¿Tú comenta o es al revés? ¿Tú el leyes?
No, Martín un día me pregunta, oye, ¿tú has leído el cómic Historias del Barrio? Y digo, sí. Además tenía esa edición que venían las dos partes y me dijo, mira, relételo porque, bueno, ¿por qué no hacer la película? Entonces yo al principio fui reacio porque lo leí y está estructurado de una manera que le decía a Martín, es más una serie que un cómic, ¿no? Una miniserie, porque son pequeñas historias muy independientes que poco tienen que ver entre ellas, más que el protagonista Gaby y algún personaje que se repite, pero no tienen un hilo argumental narrativo como el que puede tener una película o el que necesitas para un guion cinematográfico. Pero Martín fue muy pesado y me decía, tío, no, tenemos que hacer la película, esto yo lo veo como una película, y fue el que me empujó a cógelo y transforma esto en un largometraje, en un guión de largometraje, y a partir de ahí decidiremos si seguimos para adelante. Entonces, bueno, pues eso hice, cogí el guión y lo, bueno, pues he cogido muchísimas cosas del cómic. También hay otras cosas para unir esas historias que las he tenido que recolocar y crear desde cero. Entonces, bueno, es como, bueno, humildemente, es como el tercer capítulo, ¿no? Es el tercer capítulo de esa historia que está bien en formato de película.
¿Es conclusivo o no importa?
Sí concluye de alguna manera un poco la historia de Gaby, pero no cierra las puertas para que, bueno, pues ni siquiera si Gaby un día quiere continuar la historia o cualquier otro autor, puede seguir haciéndola.
Clar, que en Martín havies fet feina ja abans.
Sí, con Martín fue productor también de uno junto a Joan Bover de la película documental Prohibido ganar Eurovisión y otras, bueno, un cortometraje que nos ha estrenado que se llama El Quiebre, o sea que sí tengo bastante relación laboral con él y bueno, también de amistad.
¿Qué te sedueix a tu, concretamente, del cómic?
Porque es muy alejado. Yo le decía, Martín, tío, pero es que este no es mi cine. Martín, tío, yo hago cosas de Star Wars, Michael Jackson, o sea, yo soy un poco hijo de Hollywood y esto no puede ser lo más...
Has hecho cosas muy diferentes, Amigos.
Sí, ¿no? Amigos es una comedia. Luego también es verdad que La Jaula quizás es una historia más íntima, más, pero... Pero él veía, me decía, lo tienes que hacer tú, y a mí me sedujo esa historia de voy a alejarme un poco de ese lugar, ese cine que me siento cómodo, y voy a hacer esa película que jamás pensé que podría hacer, que es un barrio, Mitch cuenta conmigo, o sea, un poco una historia. Pero bueno, me atrajo, yo soy de Palma, estoy muy enamorado de la ciudad, el cómic huelga de decir que me encanta y estoy enamorado de él, por lo cual, bueno, tampoco me costó mucho convencerme para tirarme a la piscina.
Clar, és una història que la pots dur cap a textures molt diverses, per exemple, barri de León de Aranoa, Màquina Baja, sí. Podries dur-la al cinema kinky fins i tot d'una època. No sé si no és res d'això, hi ha un poquet de tot d'això. ¿Cómo te
tiene algo de cine kinky. A ver, el cómic es muy rudo, o sea, son historias complicadas donde, bueno, de vez en cuando tienes alguna nota de humor, pero al final esta es una historia de amistad de chavales que viven una vida que no han elegido y que, bueno, en el caso nuestro protagonista Gaby, bueno, pues quiere ver qué hay más allá de eso. Entonces tiene un punto de esperanza pero es ruda. Entonces, ya que el guión es rudo, yo no puedo... entonces, yo no tengo cine kinky que tiene algo, pero bueno, eso es un drama con todas las letras, ¿no? Y bueno, pues la vida de los chavales en aquella época pues tenía un punto de felicidad porque era muy despreocupada, pero a la vez era una vida muy, muy, muy oscura en algunos sentidos, ¿no? El futuro no estaba muy claro. Y Gaby sí que tenía salud de que hay más allá de esa isla, que hay, ¿no? Cuando mira esos portaaviones marcharse y que hay más allá de, ¿no? Ya no te digo de España, de Mallorca, o sea, que hay al otro lado del mar, ¿no? Entonces esa ensoñación del futuro, de dónde acabará él, sí que está y tiene ahí un puntito de esperanza.
Són les 6 i 12 minuts entrevistant Marcos Cabotà, director de cine que... s'han tastat en dur aquestes històries del barri a la gran pantalla. Clar, hi ha un temàs important en aquest projecte, Marcos, que és el càsting. Benjamín, Arnaud, Fallen, Ramos, el propi Gavi, són xavals que en el còmic tenen 11, 12, 13, no? I clar... Aquesta gent ha de sortir, aquesta pel·lícula. Com ha estat el càsting?
Bueno, el càsting està acabant el procés. Jo te podré dir que tengo el 80% del cast de tota la pel·lícula ya elegido, pero es verdad que no hemos hecho ni siquiera una sola llamada a ninguno de los que yo he elegido. Yo en mi despacho, en la productora, que está cerrada bajo llave, tengo fotos de la banda, del grupito de chavales, y los miro todos los días. Y me pregunto si se van a llevar bien, porque al final yo lo que quiero hacer es que sean un grupo de amigos de verdad. Y tenemos de todo, tenemos gente que viene de fuera, tenemos muchísima gente, el gran grueso del casting es de Baleares, como no puede ser de otra manera. Y tenemos gente que son actores y actrices profesionales y también hemos elegido hacer una especie de casting salvaje y buscar a gente de barrios complejos, reales, ¿no? Para darle un toque de realidad a la historia y hemos buscado si encontramos esa gema y hemos encontrado alguna cosa bastante interesante. Chavales que en su vida se hubieran planteado ser actores, pero sin serlos, tienen un poder ante la cámara espectacular y muy real que nos viene muy bien para este tipo de historia.
M'interessa molt aquest procés, Marcos, perquè clar, jo m'imagino Marcos Cabotà anant a barris perifèrics de Palma, on hi ha més barri, on se destila més històries del barri. No sé si vas allà, com se diu en castellà, a Puerta Gallola, i te plantes allà amb una càmera i a veure què passa. Si utilitzes, per exemple, l'associació de veïnats per contactar amb aquestes famílies, com ho fas?
Mira, han passat aquestes dues coses. Sí i no. No he sido jo personalment que he ido a aquests barris, pero sí que hemos tenido a alguien de la productora que produce Semen Studios, que ha hecho ese, ¿no?, esa llamada a esos barrios puertas, y también se ha puesto en contacto con, pues, con asociaciones de vecinos y otro tipo de asociaciones, bueno, pues que ayudan a estos tipos de barrios, uh-huh. y les ha mandado la información de esto del casting salvaje. Hemos visto a unos 50 chavales que no han actuado en su vida, pero que les ha interesado muchísimo venir y ser parte de esta historia. Y ya te digo, son auténticos supervivientes de barrio a día de hoy.
Clar, estem parlant del càsting dels nins, dels sí. joves, dels preadolescents, adolescents. M'interessa també perquè, clar, ells després creixen en la història, en l'evolució de la història. Gavi és Gabriel, els seus amics també creixen. I aquí entren en joc, òbviament, de tots professionals ja adults. Supos que també has comptat amb gent d'aquí, i encara no saben els noms, però se sabran, i gent de fora.
Sí, tenemos para... puedo decir que va a haber un Gabriel adulto, un Gabriel del presente, del día de hoy, y sí que, bueno, probablemente venga un actor, un conocido actor a nivel nacional que venga a hacer ese papel. Estamos a semanas de poder cerrar eso. Y luego una cosa curiosa que me ha pasado muchísimo, que no me había pasado en ningún proyecto, es que, claro, yo trabajo, el resto de actores quiero... que sean de aquí, quiero que sean de Baleares, porque además tiene sentido que sean de aquí. Además, yo soy director de aquí y yo apoyo mucho a los actores.
Y son muy buenos, ¿sabes?
Buenísimos, los mejores con los que he trabajado. Pero curiosamente, claro, me envían actorazos, ¿eh? Mira, ayer me le digo un nombre, Xavi Núñez. Ayer me escribe Xavi Núñez, que es un actor que fue prota de una de mis pelis de la jaula. Muy cauto él. Oye, ¿recibiste mi casting, la prueba tal? Y sí que la recibió. Sí, todo bien. No he dicho nada todavía porque no he tomado decisiones. Claro, al final los personajes adultos en esta película son periféricos.
Totalmente.
El gran grosso son los chavales, son los niños, y son, bueno, niños, sí, bueno, son niños, en el fondo son niños. Y claro, a Xavi Núñez, que es un actor al que yo admiro mucho, pues ya, a mí me da hasta reparo decirle, oye, Xavi, me encantaría que hicieras un papel en la peli, pero es que... es una jornada y media, porque al final los adultos, los que tienen más de 15, 16 años, entran y salen en la película, porque es todo desde el punto de vista de los chavales. Claro. Y los chavales conviven con los chavales. Entonces los adultos, nunca me había pensado que sí, que va a haber, y va a haber grandes actores de aquí de Baleares que van a aparecer en la película. No te digo que sean cameos, pero es que no son personajes que tengan una continuidad en toda la película, más allá del que pueda hacer el padre de Gaby o la madre de Gaby.
Després continuem parlant de Xavi Núñez, perquè a part d'actor i molt bon actor, també escriu, també dirigeix teatre i dirigeix una de les peces del Teatre Barra que després...
Ah, bueno, te l'ha dejado votando, ¿eh?
Bueno, jo he fet feina amb en Xavi Núñez, què m'has de contar jo d'en Xavi Núñez? Jo l'he triat un càsting.
Ah, molt bé, molt bé, mira.
I crec que amb bon criteri. Parlen de les localitzacions, les tens clares ja?
Que sí.
Utilitzaràs el barri xinès?
Sí, por supuesto. O sea, va a ser un rodaje que yo creo que los palmesanos van a estar muy molestos con nosotros, porque sí que vamos a cortar muchas calles, pero bueno, es que es inevitable que esta historia o se cuenta en Palma o no se cuenta. Entonces, no solo eso, sino intento ser muy fiel a las localizaciones que están dibujadas en el cómic. Y no solo eso, sino a recrearlas. Acuérdate que estamos en los años 80, por lo cual, bueno, pues hay muchos lugares donde vamos a tener que quitar, bueno, pues publicidades contemporáneas para poner publicidades de la época. Algo que es algo que me atrae mucho este proyecto. También estamos en el proceso, en conversaciones con el Ayuntamiento de Palma, y ya bastante avanzadas, para que las galerías que hay debajo de la Plaza Mayor hagan su último acto de servicio antes de que entren las máquinas, porque no sé si has podido recientemente bajar y explorarlas, pero ha habido como se han parado en el tiempo,
sí,
y hay muchas localizaciones ahí que queremos rodar, y esas galerías, por lo que sabemos también, pues aunque no aparezcan concretamente en el cómic, sí pasaron cosas en esas galerías en los años 80, y bueno, pues se van a utilizar también como un lugar de punto de encuentro de los chavales en alguna de las secuencias.
El timing, Marcos, ¿quan tens la intenció de començar a rodar?
Mira, pues es muy probable que rodemos durante enero y febrero del 2027.
Qué bien. Uh-huh. ¿Amb vistes a estrenar tardor o hivern?
Yo te diría enero y febrero 2028.
Vale. Bueno,
vale, sí. Es una especie, un año de...
Realista.
O sea, siendo un año... Y ya soltando tonterías, prácticamente si ya vamos a estrenar en enero, o sea, tenemos un año de pospo, que es un poco lo habitual, sí, en mí, más siendo una ficción, porque bueno, cuido mucho el montaje y repito muchas veces, es probable que si ya vamos a estrenar en enero y febrero, intentemos estrenar en un festival como pues el Festival de Málaga, que es en marzo tal, y que bueno, que es un festival que yo he participado varias veces, así que bueno, sería el sueño.
I que has guanyat.
També.
Marcos, IB3 se fica en el projecte, no podria ser d'una altra manera, una història tant d'aquí, què més suports tens? I la pregunta seria, ja tens el suport suficient, ja està finançada, diguem, la pel·li sobre el paper?
Sobre el paper, sí. Sobre el paper, sí, com és normal, i crec que no, esto no sorprende a nadie, cualquier película es un gran esfuerzo, siempre intentamos, cuando una película hay un presupuesto, sabemos que no se puede rodar sin ese presupuesto, pero sabemos que si llegamos a un número, ya estamos en un punto de no retorno. La vamos a rodar sí o sí, aunque nos tengamos que apretar bastante el cinturón. Y ese punto ya lo hemos pasado, por lo cual, bueno, pues ahora vamos a ir, conseguimos un poquito más, pero bueno, no hay vuelta atrás, la película la vamos a rodar, que tenemos el apoyo de IB3, también tenemos el apoyo de ICIB y del Consell de Mallorca, uh-huh, por lo cual, bueno, pues vamos todos juntos, más obviamente el apoyo privado que es MN Studios.
¿En qué mes estás ahora mateix, Marcos Cabota, que está fent a part de qué proyecto? Que no es poco, claro, que tú me dices, ¿no? ¿Te parece?
sobrevivir, Rafael. Bueno, no, ahora se estrena un corto cortometraje, estamos en proceso de hacer un cortometraje, se llama El Quiebre, que me hace muchísima ilusión, y también estoy preparando, y creo que tiene sentido que lo cuente aquí también, estoy preparando un documental, un largometraje documental sobre un personaje muy querido en esta isla, que es Agustín El Casta, uh-huh, y su vida antes, que es muy curiosa, su vida antes de ser cómico.
Sí,
que es brutal.
Abans de Calagamba. Abans de...
Previo Calagamba. A partir de Calagamba ya sabemos todo lo que ha pasado. Pero antes de Calagamba hay una historia bestial. Tú sabes que tengo una relación personal con él. Mm-hmm. Y llevo muchos años con muchas ganas de contar esta historia, ya no solo a nivel local o balear, sino también a nivel nacional. Porque, bueno, pues incluso muy poca gente sabe que él tiene un récord a nivel nacional que solo tiene Agustín. Por ejemplo, él es la persona, el actor, que más teatros, que más entradas vende en Navidades en España.
En toda España, sí.
En
sí,
toda España. Es bestial. Y tiene ese récord desde hace más de 10 años. Y bueno, es una cosa que a nosotros, bueno, pues como nos hace gracia tal, pero bueno, creo que tiene una historia que merece ser contada, porque como muy poca gente, pues a él, antes trabajaba en Hacienda.
Eso todo mundo sabía.
¿Hacienda? ¿Tú sabes que trabajaba en Hacienda?
No, que no sabía.
Pues sí, trabajaba en la... inspector de Hacienda.
Uro de pasar por el micrófono de la vida a contar esta historia.
No, no, primero que se estrene la película y luego que la cuente.
Y nos quedamos así. Marcos Cabota, muchas gracias.
Un abrazo, Rafael.
Venga.
Marca, gracias.
TV3 Ràdio és actualitat.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
I si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
A Atzena, amb Javier Matesanz.
I ja està aquí en Javier Matesanz avui, que se podria dir emulant a umbral a hablar de su libro. Javier Matesanz, com estàs?
Molt bé, encantat de parlar del meu llibre. Sí, sí.
Del Teatre de Barra, que arriba a l'edició número 29. Sembla que va ser ahir. Quan va... Tu no havies... Algun d'aquesta taula...
Fa 15 anys...
Jo home, crec que havia nascut, però era molt petit.
Home, el tindríem en braços, eh? Però és vera que 15 anys, quasi 15 anys, són molts. I hem treballat amb actors de 18 anys més d'una vegada. O sigui que quan vam estrenar el primer Teatre de Barra, algun dels nostres col·laboradors duia bolquers, ja t'ho dic jo que sí.
Uh-huh. Idò, ja van comentar l'altre dia, dimecres passat, quines eren les peces, Berlín 89, que se farà a Canamersi, Sagàvia, estem parlant de bars de la zona de Blanquerna, Sagàvia en Ganadora, a Samagatall, No controles al bar Mavi, Jingles a l'hotel Ars Magna, igual en cas al restaurant Udon. Estrena de 7 de setembre?
De 7 de setembre, tu estàs citat un dia abans a l'assaig general, el dia 16 que farem assaig general, i sí, després són 6 dijous seguits, i la final, la gala de...
El 24 d'octubre al Maruja Alfaro.
A Maruja Alfaro, per lliurar els tamborets que algú haurà de guanyar.
Berlín 89, escrita i dirigida... Escrita per Morillas, Alfonso Morillas, un habitual, dirigida per Xavi Núñez, Laura Andújar i Héctor Soane com a protagonistes. Sagàvia en Ganadora, Bernat Molina, que l'ha escrita, també dirigeix amb en Badell, i Gené, que torna de molt d'anys.
Emili Gené, mira, sí, des de Santa Catalina, que no treballava amb nosaltres, o sigui que 10 anys després, com a mínim, el recuperam a la peça d'en Bernat Molina. Les dues primeres que són les dues que no han convidat avui.
Efectivament.
Per ja, estem cansats ja de tant que han vingut.
No controles, autodirector Pablo Valera. Com estàs, Pablo?
Muy bien.
Que tornes al Teatre Barra.
Sí, muy contento, es la tercera vez.
Sí.
Así que feliz.
Lo teo es la comedia.
Siempre. incluso aunque sea, que es este caso, aunque sea algo poco más duro o tal, siempre hay que meter la comedia. Pero
clar,
bueno.
Que sí. I a més, comptes en Lina Mira, que de comèdia en sap i molt. I en Pau Pascal, com estàs, Pau?
Què passa? Com estàu?
Què tal?
Molt bé. Gràcies per ser convidada.
Te demanava, just abans de començar l'entrevista, si era la primera vegada, és vera que vares fer una substitució, però aquí t'hauràs de... d'emplar fons tot és dijous, eh?
Efectivament, i amb moltes ganes. Molt ben engrescat.
En Alina Mira has aconseguit qualque pic?
Sí, vàrem fer unes rutes teatralitzades d'aquestes que munta tan ben muntades omnipresents sobre na Carme Riera i ja vàrem estar tastant-nos una mica per allà.
Vaig intentar convidar-la el dia d'avui a Alina Mira i d'excusa m'ha posat que està a Portugal.
Bueno,
no vinguis, ja està.
Jingles, autodirector David Mataró, com estàs, David?
Hola, Rafa.
Que
hola,
també tornes, no? Tu vas i vens del Teatre Barra.
Jo vaig i vinc, sí.
Com a director, com a autor, tens una de les peces més aclamades, segurament la més representada.
Jo crec que és una de les... No, la... Perquè de quan t'apareixes... Març de 2013.
Sí, no ho sé.
O sigui, du 14 anys i...
I encara la fas, encara, anda.
Mira,
tens cara.
El dia 7... Llengo en Tàperes, perquè de fet va tenir una seqüela que la feim demà.
I un curtmetratge.
Que la feim demà.
I un curtmetratge.
Però el dia 7 de novembre la fem a Petra encara.
Increïble.
Llengo en Tàperes. O sigui, si no s'ha fet... No sé.
Amb ja Antoni de Los Ángeles.
I na Cortés. És una perveria de vegades que l'hem feta.
En David, que ha triat a Marina Nicolau i Joan Vila com a trio i actor respectivament. I la cinquena és Wallen Cas d'un altre superhabitual del Teatre Barra. Marga Rom, com estàs?
Molt bé.
Quantes edicions ja?
No ho sé. No sé.
Més que jo, m'ha superat.
A mi no
m'ho miris,
però com a mínim 7 o 8 obres teves, com a mínim, hem fet.
Jo crec que sí. Però no te sé dir.
I sempre comèdia, clar, ella també.
I has guanyat...
Menys una.
I has guanyat un parell, ja, també, o no?
Qualcuna.
Qualcuna, també. Ella és la humilitat, és lo dels actors, els autors, és així.
I que en aquest cas ha triat a Miquel Àngel Torrencina, Carme Serna, en aquesta comèdia. Totes són comèdies, eh? Una que, bueno, en Pablo l'ha definit com a docomèdia musical, després mos explicarà. I en Morillas, com és així d'innovador, ara li ha d'anar a parlar de la mèdia. I és vera que jo he llegit aquesta peça.
És la menys comèdia de
l'acció. Bueno, jo comèdia. La resta no sé.
De Morillas sembla estrany, però Morillas va guanyar ja un teatre de barres amb Nina, que era d'igualtat de gènere, que era drama-drama. Així que no, vull dir que també se maneja amb les llàgrimes.
Marga, de què va Well en cas? Vinga.
Well en cas és que no puc contar molta cosa, perquè si no passa spoiler, perquè et s'agraci, no? Tu que l'has llegida, què diries?
Com diria? Pues mira, que és una reivindicació de com és l'obsolescència programada
no? Sí.
Dels anys 80, doncs en clau d'humor una mica absurd, si vols, no? Per concepte, doncs aquí tenim la comèdia d'obsolescència
programada. Per què has duit en Amarga Rom, si total no puc contar res?
No,
és
que no. Espera arribar en...
No, és que me va passar ja en Amarga Rom. Clar, jo, el meu problema és que té molta memòria i una altra de les peces que va resultar seleccionada tampoc podies contar gaire cosa perquè feim spoiler. Bueno, ja parlarem de la teva trajectòria.
Pensa que el teatre de barra són 15 minuts. Un spoiler normalment és l'obra.
Exacte.
I dius, ja està. Però en Mataró me deia ara el cotxe. Jo què he de dir? No vull fer spoiler. Digo, escoltau.
No,
vaig a llegir el que posa el programa demà. Audiomax és un duet musical mallorquí que busca triomfar a l'emergent indústria musical de principis del 80. Després d'una reunió amb un productor, tenen una oportunitat única per poder viure de la música. Què passa? Que potser no és allò que havien somiat. Bueno, està bé.
Sí,
no, jo m'atrevo a aquest argument.
No té res a
veure. Puc llegir la sinopsi de la Marga, que ella no vol...
No, espera, anem amb Mataró.
Sempre m'encanta la de la Marga. Marga, vinga.
No, jo puc explicar una mica, que és igual. Mira, la gent, si la veig, al final ja es veurà. Perquè el títol ho diu molt. És Jingles. Llavors, el que se m'ho corre l'obra... No sé per què, al llegir la notícia dels 80, el primer que se'm va venir va ser els mítics jingles de publicitat dels anys 80, i vaig pensar que tots els jingles de Scotch Brite, El Almendro, Farada, Chispas...
Ostres,
tot això ha sigut creat per Audiomax.
Sí.
I llavors veurem el procés creatiu d'aquests dos mallorquins fent aquests jingles dels anys 80.
No, filla.
Bé, però
no,
filla. Ja has contat.
Ja està, ja l'he història.
No se pot dir, però ja... Vinga, Marga, què?
És que jo som... Això és una cosa personal, ara revelaré. Jo som un fan absolut, més que de les obres d'Ana Marga, de les seves sinopsis.
Les obres ja tal.
Les obres és igual. Home, com a productor no te tiraré pedres. Però les sinopsis d'Ana Marga, sí, de vegades són d'una línia, d'una frase,
tampoc,
i són boníssimes.
No t'has matat, no?
No, però...
Pots ser el pitjor de ser oblidat, no és que ningú no es recordi, sinó descobrir que ningú en necessita. Vale.
Collons, Marga.
Sembla molt filosòfic.
T'has quedat a gust, eh?
Té a veure amb el que passa a sobre. Però... Tu sempre m'ha de respectes. No sé per què vinguen al seu programa.
Però és un terme meravellós. Bé, has vingut al programa per inventar-te aquest terme de m'hi respectes.
M'hi respectes totalment.
És meravellós. No, al contrari, jo t'admir més que en Javi. T'admir tant que te deman que facis qualque drama per demostrar que saps escriure més en coses que comèdia, però no me fas cas. Pau...
A més, te va molt, lo de irrespectar a tu.
Sí.
Te retrata. Parla amb
Pau. No, saps què passa? Que no t'acostes mai al micro. Per tant, t'he d'irrespectar perquè te n'acostis. Pau. Digue'm de què va, vinga.
De què va? Bueno, bàsicament, el meu personatge és un d'aquests lotets joves pijos madrileños que varen tirar-se ben de cap a la movida i que està intentant trobar-se a dins un món que també en contacte amb la realitat que mos envolta ara mateix, tot constantment el censura dins la seva creativitat i se troba que a lo millor ell escriuria unes lletres que per mort del que puguin dir o pensar la gent que l'envolta, siguin pues no sé quines esferes o segons quines bandes dels anys 80 que per altra banda jo no he conegut, fan que se censuri ell mateix i qualque cosa passa a partir d'aquí.
Home, de pijo pots donar el paper.
No m'hi respectis, Rama.
No sé si has dit guapo, però també ets un tio guapo, però clar, lo de madrileny, amb aquest accent tan xulo que tens i llenc, que diguem com ho dius. Perquè, bon. Un moment, a l'obra parles català o castellà?
Sí, parlen català.
Ah,
sí,
bueno, vale.
Home, el madrileny és en Pablo. Madrileny. L'autor és el madrileny.
És que, clar, no.
Ella ha de fer el que diu en Pablo.
Efectivament. Bueno, la idea de la obra és... se basa en lo que se dice ahora, de antes se podía decir de todo y ahora no se puede decir de nada. Bueno, sí,
bueno,
no,
eso dio claro, un vaquerizo.
Simplemente es abrir un melón y poner encima de la mesa lo que se podía decir antes y lo que no se puede decir ahora, que en muchas ocasiones es pues una autocensura que al final cada vez nos vamos autocensurando más, vamos a por no poder decir absolutamente nada. Entonces simplemente encima de la mesa se ponen estos planteamientos y se ve que efectivamente a lo mejor en los años 60 se decían ciertas cosas que a lo mejor hoy son inaudibles.
Claro.
Que es bastante ahora chocante, ¿no? Y entonces, pues trata un poco de eso, de si antes se podía decir lo que quisiera, qué era lo que se decía y si eso es verdad o no es verdad. O qué. O sea, se plantea el tema, nada más.
Clar, tu i jo, com a madrileny, home, la movida pròpiament per edat no l'hem viscut així, però la postmovida sí. I no sé si això t'ha servit d'inspiració, si la vas viure, aquesta postmovida, si encara eres allà o anaves. O...
Bueno, en realidad es el debate de si hay libertad de expresión o no. O sea, más que centrarme tanto en la movida, porque vale, realmente no es atemporal. Sí que hay un dato, hay un dato que aparece en la palabra Isabel Coixet por ahí, que no, nos sitúa ahora, pero estoy por cargarme esta frase para que no se sepa cuándo ocurre, ¿sabes? O sea, en realidad...
Bueno, es que en realidad lo que planteas podía ser en aquellos años 80 y planteas aquel conflicto o aquesta reflexió, però podies estar a un bar de Palma en aquella època.
Sí, perfectament.
No, era la movida, no parles de la movida madrileña...
No, parlava d'estereotip, no? Perquè m'ho imaginem.
Per això que el que parles és d'aquesta cosa que ara diuen no, aquesta crec que no surt, o sigui que la dic la de te mataré de loquillo. Dice, si la composen ara, dius, en serio? Alerta, i se li posaran d'ungles molta gent, no? I llavors ni ho pensaven, i era un hit, i era la que més aplaudien en concert. Per això t'he dit que i coses així planteges a l'obra a la teva manera, i amb humor, amb sarcasme...
Claro, sí, siempre desde el humor, porque todo entra mucho más fácil y por eso se ha llamado documedia, porque en realidad hay una pincelada de documental, ¿no? Hay cosas reales que han ocurrido en la obra. Y bueno, no podemos hablar de teatro documento porque no es un microteatro nada más, pero sí que es verdad que hay elementos reales que, bueno, y hay algún otro lenguaje que no solamente los actores, sino que...
¿Qui cantarà? ¿Nalina o en Pau? Porque en Pau yo sé que sap cantar.
En Pau.
No, y Nalina también canta.
No la he sentido mai, no ho sabia.
No, Lina canta...
Sí.
Lina canta.
Nalina canta. Sí, efectivamente.
Lina canta.
Cantando dos.
Pero no es un musical que ha de ser cantado bien. O sea, no importa que se cante mal, no pasa nada, eso no es importante en la obra. Incluso si canta mal, a lo mejor es más gracioso.
Habías dirigido ya, ¿no, Pablo?
Sí, sí, ya dirigía precisamente a Lina y a Tony de Los Ángeles en un par de ocasiones.
Claro que sí. ¿Te sents a gust dirigint?
Sí, mucho, mucho. Además, bueno, también tengo un pequeño problema y es que compro todo lo que me ofrece. yo cuando una de mis películas preferidas es Balas sobre Broadway, yo antes de empezar a hacer nada, cuando yo la veía, yo decía, si algún día soy director de... ¿Os acordáis de Balas sobre Broadway?
Sí, claro, y
pues, que es un director que todo el mundo le dice lo que tiene que hacer. Digo, si yo algún día fuera director, que yo eso no estaba ni en mi imaginación todavía, digo, yo sería igual que este. Todo el mundo me diría lo que tengo que hacer y
hasta el gánster, hasta el gánster.
Això li va passar també a Morillas, que va dirigir ara no recordo quina peça, de seva, i clar, i al final me deia, es que a mí los actores me dicen cualquier cosa, yo le digo que sí, porque como me siento además inseguro en ese campo.
De tota manera,
és generositat més que inseguretat.
Pablo, si me permets un consell, des de l'amor que li profes a la portuguesa Lina Mira, no li obris aquesta porta. Tu diriges tu, diriges tu. Si li dius el que tu vulguis, te'n pots anar a casa.
I nos vemos el 24 d'octubre.
Ja heu començat a assajar, per cert?
No, encara.
Encara no.
Encara
falta. La setmana que ve, com a setembre.
Hemos hecho ya el primer encuentro, una primera lectura, pautas y tal, y ahora el martes.
Heu començat a contactar amb els bars, ja sabeu que cadascú aquí en bar teniu els contactes, perquè és important, clar, les primeres lectures a casa, a una taula, a un local d'assaig, però després els moviments, aquests desplaçaments, aquest fer-te teu l'espai escènic, que nosaltres tenim pues, les escenografies naturals de cada bar, és important perquè te poden marcar ritme o fins i tot donar-te idees. M'amago aquí, surt d'allà i faig això altre.
Una puerta aquí.
Exacte.
Si te lleves la mà de la boca, i fins i tot te sentirem.
Heu provat algun de vosaltres?
Jo no. Bueno, jo en el meu cas no, perquè a part jo començaré a assajar a Manacor, perquè com que el nostre sí que és molt musical, hem de portar instruments i això, i assajarem primer a Manacor una setmana i després els tres darrers dies
Manacor perquè era Marina Violla.
I amb Joan Vila també. I acaba de ser papà, llavors, pues, bueno.
Són les 6:40, estem entrevistant a David Mataró, Pablo Varela i Marga Roma, que són autors i directors de peces, de tres de les peces que s'estrenaran del 17 de setembre al Teatre de Barra, i també en Pau Pasqual, que és un dels intèrprets precisament de la peça d'en Pablo. Javi, te toca resumir una mica Berlín 89.
Berlín 89, mira, com que la dècada dels 80 és tan emblemàtica, tan icònica, nosaltres esperàvem, la veritat és que ens han sorprès, perquè dèiem, mira que n'hi ha temes a triar, segur que tothom ens parla de la movida. I només hi haurà movida i haurem de triar anècdotes de la movida. Bé, no tenim pràcticament cap obra de la movida, el que més s'acosta és el No controles, i ja t'ho dic, i és una mica també atemporal. Doncs mira, Berlín 89, com diu el títol, té la caiguda del mur de Berlín com a rerefons. És una història sentimental, però molt sensorial de Morillas. Ara m'agradaria que estigués aquí per dir-nos per què. Hi ha literatura, hi ha memòria, hi ha emocions, romanticisme, sentimentalisme, la història, sí. Tot en un to de melodrama, com quatre gotetes, quatre pinzellades d'humor. Humor trist, potser, perquè Moria no pot evitar, no? Però té el mur de Berlín, la caiguda, i el que va significar un canvi enorme per tota Europa i el món, no? Sagavian ganadora?
Ara me comentaràs de què va la d'en Bernat Molina. Un altre habitual, no, perquè va, parlau de la movida, que si la movida al final no està tant, però jo no sé, tinc ganes de movida.
Vinga, pues móvete.
Vinga. Ole, ole, Vicky Larrat. Després va venir
Marta Sánchez.
No? Sí, apuntava Pablo Varela que la cançó en realitat la va composar Nacho Cano de Mecano, però no se la va quedar a la seva banda, sinó que la va cedir Ole, Ole.
Però ara la millorarà Lina Mira. La canta Lina.
És que aquesta la canta jo.
Aquesta la cantes tu, i ja està.
Efectivament.
Vols fer una prova?
Venim a veure Teatre de Barra a partir del 17 de setembre.
Hauríem de bussar una mica avui d'en Pau, perquè, si te'n recordes, fa un mes i mig, o més, perquè el temps passa molt ràpid, vam fer un especial, en aquest programa, un especial, Pau Pasqual, i no va venir. M'ho va deixar tirar.
M'ho va pillar fora.
No, és igual.
I sense cobertura, estava volant.
Bueno, i què? I què? I van venir les actrius, i van venir tal, i ara, i li vaig dir...
Però de quin tema parlàvem?
Parlàvem de la d'en Blai Bonet.
De l'amor glaçat i la nit davant dels boscos.
Fèiem doblete teu amb totes les teves actrius aquí, menys tu. I li vaig dir, te convidem per darrera vegada. Si no vens...
Aquí, complint.
Aquí estàs, complint.
Vinga,
Sagàvia
enganadora, de Bernat Molina, amb Badell i Emili Gené.
Sí, doncs aquesta, parlem de les excuses històriques, no? Aquesta té el 23F. Són una parella, dos homes ja de certa edat, un està al bar i l'altre entra corrent, està preparant el bar i tal, i l'altre entra i diu, escolta, has sentit la ràdio? No, què passa? Han entrat al Congrés, estan en plena tal, i és aquest debat en clau còmica també, però per l'ensurt, per la sorpresa, de, ostres, que tornarem a l'armari, si aquests guanyen passarà, deixarà de passar, tu te tornaran a fer això, jo me fotran fora de la feina, perquè ja saben què tal, si guanyen aquests. I això és el que planteja, per tant, el 23F i el possible canvi que no va ser, i que feia molta por, òbviament, i hi ha col·lectius com els gais, imagina't, doncs és el que planteja, en clau sempre còmica, mira, comèdia amb un poc de drama, diu en Bernat.
Sí. S'esmeren molt en els gèneres.
Sí, però tu no ho has dit, però en Morillas ha dit dramèdia amb regust de xampany. N'hi ha gèneres i gèneres, però el teatre de barra inventant bastant bé. El No controles és docomèdia musical, i en Mataró i Narro comèdia.
David, Marc, és molt diferent escriure peces de 15 minuts que fer una peça que pugui durar una hora i quart, una hora i vint, a nivell de preparació, d'estructura.
Per jo sí, perquè jo estic molt avesada a anar en esbassó. Com que tenc el xip d'una obra que en 15 minuts s'ha de resoldre, t'ha de plantejar qualque situació i l'ha de resoldre, i, per exemple, ara que n'he fet una de més llarga, doncs me trobava que me varen dir, però on vas? Tu, la tercera pàgina, ja mos plantejos un conflicte, i aquí has de... això ha de durar una hora, sinó... I sí, és una mica diferent, però...
O sigui que t'acosta, per aventura més, a allargar, no? Allargar les històries perquè tens
sí,
ja la...
Sí, és que, no sé, jo no som d'allargar per allargar, i a vegades que surts del teatre i dius, molt bé, però li han sobrat un quart d'hora, saps? Mm. És a dir, però clar, jo entenc que ha de durar un temps, i, però bueno, intentar que... Si està 75 minuts, 75 minuts.
T'imagines sortir del teatre de barra i dir, li ha sobrat un quart d'hora?
Uau.
No, 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 no li ha agradat gaire.
Nanoteatro.
Sí, exacte. O sigui, que estàs infectada de teatre de barra. Jo ja he escrit pensant...
Tenc el xip, també a trampa, que també feies sketch. A mi m'havien dit sempre que has de treure l'atenció de l'espectador molt aviat, perquè si no, el perds, i més avui en dia, que la capacitat de prestar atenció... I quan vaig fer això, doncs jo ja havia fet una cosa perquè m'esforçava precisament a fer via i anar a un punt que ja fos interessant, i m'han dit, bueno, però primer has de fer una introducció de 5-7 minuts, que se vagi veient, i després ja comences a ficar coses.
David.
Jo crec que són dos llenguatges molt diferents, és a dir, al final el teatre de barra, i més si és comèdia, crec que necessites un petit conflicte, però que tot el que l'envolta sigui divertit, perquè tampoc et dona temps a ficar-te en una història amb uns personatges a que puguin evolucionar. Llavors, i una obra de teatre llarga, doncs ja presenta pues, personatges, una corba, un cap a on anem, per què estem aquí, com anirem allà, amb què canvien. Un teatre de barra no et dona temps. Jo penso que el teatre de barra el que és molt interessant és poder jugar. És a dir, i intentar fer coses que no s'han fet més al teatre de barra, no? Per exemple, pues, el Pablo també canta, jo pues, posarem instruments, és a dir, que hauríem d'intentar entre tots i totes evolucionar una mica el teatre de barra per provar coses, no? Perquè és una manera perfecta per provar una cosa, veure si funciona, i llavors la pots estirar cap al teatre més llarg, no? És una plataforma perfecta per això.
Parlant de teatre de llarg format, que se pot dir de Renzo Merva, que estàs ficat allà...
Bueno, es pot dir que es tira endavant, que estem a Madrid, Barcelona i aquí, tenim la copro del principal, que en Boronat serà el director, que ja s'està tancant l'equip, també l'equip artístic, i que l'hauria d'escriure.
Això t'anava a dir, que si la tens escrita ja no.
No, bueno, tinc coses, sí, perquè va sortir d'una residència, però bueno, li donem una bona volta, eh? Mm-hmm. Li donem una bona volta i comencem els assajos, és fora de dir-ho, però comencem els assajos ja al març o l'abril.
Que bé, Pau, conta'm això d'actuar a tot, perquè ets l'únic intèrpret que ha en aquesta taula.
Efectivament.
I a més, ets bo. Per tant, com és això, perquè ja ho has provat, d'actuar a tocar del públic, pràcticament sense la seva respiració, que si riu o veuràs allà, ho veuràs molt, que si no riu quan tu ho esperes, també t'entendràs.
Però he de dir que jo, no sé per què, la vida m'ha duit per aquest camí, però gairebé sempre que he actuat ha estat a tocar de públic. Sempre ha estat com un format més íntim o un format no tan convencional. I me va passar de més que amb aquesta peça que varen fer del Mal Germà, que va escriure i dirigir en Josep Ramon Cerdà, era, jo crec que, la peça de teatre de barra més tensa, silenciosa, íntima, que s'ha escrit mai en aquesta història d'aquest format.
En respecte d'Abril, que la va escriure ell, que és, també és un tema absolutament íntim i trist i dramàtic, i per tant...
Encara la fem, també. La farem a Menorca.
Són les dues píldores més íntimes i dramàtiques.
Clar, i va ser una peça que vàrem fer a l'Hotel Ars Magna, i també teníem un públic a dues bandes, i ja d'ençà que tothom entrava, ja m'ho veien a mi allà ben seriat, i ja tothom estava en silenci. Per tant, no esperava moltes rialles, i si n'hi havia qualcuna, descol·locava un poc.
No només rialles, les reaccions, no? Aquestes respiracions, aquest emocionar-se en el cas de...
Això és molt guai, perquè tens aquí una abraçada càlida, si tot va bé, i en aquest cas va anar tot bé, que és espectacular, clar que sí.
T'imposa més o manco que un...
No imposa,
un teatre italià.
No imposa, al contrari. Jo crec que t'esperona i te deixa amb un regustillo de més, vinga, que vingui el següent grup.
Marga Rom, en què estàs ara? A part d'aquesta peça.
Ara estem en l'obra llarga aquesta que han fet, que s'està fent a Barcelona, en el Maldà.
En Maldà, no?
I que es diu una comèdia familiar. I ara se va fer el juliol en el Grec, ara ha descansat l'agost i ara torna al setembre. I veurem com va.
I tens fase allà de temporadeta.
Suposo que després, quan acabes 4 d'octubre, començarà la Rotaran per allà, per Barcelona, i tant de bo vengui per aquí, també.
T'anava a dir si la podríem veure per aquí.
Crec que sí, perquè m'ho van insinuar que segurament entre el Brillis Mai de l'any que ve vendrà per aquí.
Bueno.
O sigui que, almenys es obrir una porta fora d'aquí.
Ja hauràs estrenat el Teatre de Barra de febrer-març. Aquí. No, la veritat és que, mira, diguem de la improvisació aquesta, però és cert que en el final, amb sempre molt valuoses incorporacions, que sempre hi ha alguna, no és el cas d'aquesta...
Són sospitosos habituals, vamos.
I no només els autors, sinó que...
Els autors, també, les actrius.
Crec que no tenim cap...
No,
Marina va treballar en nosaltres.
Sí,
també. Va fer Constel·lacions de la Marta Barceló, i també va fer, que no sabré dir el nom ara, amb Àlex Tejedor interpretant, que era de Nartero, la va escriure en Nartero, la va dirigir en Vica Durán, una que era un càsting amb abusos del director cap a ella, que era la que venia al càsting, no? la cantant que venia al càsting. I, o sigui, que tots... I anant fent com aquesta família, que va creixent, aunque se repeteixen, és el que me diuen, sempre se repeteixen els noms. Quan varen fer la 25a edició, varen fer un llistat que varen projectar el dia de la final de tots els actors, directors i tal i qual, i Déu-n'hi-do, surten 200 noms, eh? 200 noms diferents entre autors, directors i...
Sí, però és veritat que els autors i les autores se repeteixen bastant, perquè també tenen la mida agafada, no?, el format, i perquè escriuen bé.
Perquè no hi ha tants dramaturgies dramaturgues.
Sí, han de recordar això també, però han de recordar que això és anònim, que tu envies un mail, que t'has d'inventar un mail ad hoc, que no saben ningú del jurat qui hi ha darrere d'aquest test, i per tant se tria cegues. Però
els que han repetit moltes vegades perquè escriuen bé, i també moltes vegades s'han quedat de fora, perquè potser n'hem fet 8, deia allò, 8 o 9 d'en Amarga, però potser 3, 4, 5 se li han quedat de fora, que no l'han triada. Igual ella, qualsevol altre dels autors. Però vull dir que, clar, en 29 edicions, tot i que els noms se repeteixen molt, insisteixo, van ser els primers sorpresos anar programa per programa, les 25, que eren en aquell moment, fent el llistat de tots els que havien de... I eren 200, gairebé 200 noms diferents entre autors, directors i intèrprets. I pues crec que la família creix, i feliçment, també, no?
29a edició, de 7 de setembre, als bars de Blanquerna, l'estrena d'aquesta edició del Teatre de Barra. Pau Pasqual, mos veiem allà. Nos vemos en los bares. Que deien teltes cortos. Pablo Valera, benvingut de nou al Teatre de Barra.
Gràcies.
Vinga. David, estimat, mos veiem també pel barri, no? I més tant. És el teu barri, tu hauràs de baixar de Cateva i després pujar.
Sí. Ja si algú necessita algú per canviar-se alguna peça, ja t'ho diré.
Tenim allà a Blanquerna. Marga Rom, gràcies.
com sempre.
I Javier, si la fin la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres. Només una coseta per fer les paus amb en Morilla, perquè l'altre dia mos vàrem aquí enfrontar amb Microma. No, és broma. No, perquè demà feim els grans èxits del Teatre de Barra, la Misericòrdia, està tot venut. I com que ja no he de fer promoció, ara sí que diré que a la mateixa hora a l'Arts Magna fan Tauró d'en Morilles.
Sí.
Al meu ja no hi caben.
Però és demà.
És demà, clar.
Sí, jo vaig demà. Sí,
tu hi vas demà, però un menys que hi cap. Però bueno,
no fas promo dels grans èxits, justament.
No, mira. Però perquè està tot venut, ja no puc fer més promos.
Ja parlat,
li faig
ja
en Morilla, li faig en Morilla.
Li
faig a Tauró, a l'Arts Magna, al Ruf de l'Arts Magna.
Gràcies a totes.
Salut.
Moltes gràcies.
Ràdios, coneixement. El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IV3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
Oh, sorpresa!
Entendol? A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
Ja som aquí, ja hem arribat!
Com això, com esteu?
Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a Entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IV3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. L'aviador, IV3 Ràdio.
I acabem el programa d'avui també amb música, Mònica.
I doncs tenim una versió local de Palabras para Julia. Aquesta cançó és Carta a na Júlia. És un tema que en Juanjo Tomás, que és un dels membres actuals de La Granja, ha dedicat a la seva filla amb el seu alter ego musical, que és Jean-Paul Ramon. Sa filla gran, nom Júlia. Ara queda pendent una altra cançó per sa filla petita. Anem a escoltar en Juanjo com presenta aquesta cançó.
Hola, som en Juanjo Tomás, músic i productor, mesclador d'aquí de Mallorca. Vos vull presentar la meva primera cançó del meu projecte, Jean-Paul Ramon. La cançó se diu Carta a na Júlia i és, pues, això, un missatge per al futur de la meva filla gran i una petita descripció del que és el nostre dia a dia, més o manco, el que passa per ca nostra. Res, el tema ha estat gravat i mesclat per jo mateix els meus estudis d'Estasi Productions. I, bueno, res, espero que vos agradi i un saludo a tots els oients de l'aviador. Una ferrada...
S'estaula per dinar i no t'agrada anar...
I doncs una cançó amb dedicatòria acabam avui, Mònica, tornant-me a les 6.
Aquesta setmana encara a les 6.
Dos dies més, i després ja a partir de les 10, com sentíem a la falca d'aquesta reprogramació de la grella d'IV3 a Ràdio a partir de dilluns. Ja sabeu que a les 7 arriben les notícies. Fins demà.
Adéu.
Fots el meu mini croissant. I quan som a la piscina, proves el salto mortal, bossetges en sols lentes en Después de berenar, deixa't ses coses a sa cuina i te'n vas. s'escola
Un 15% de les dones que intenta sa mare no ho aconsegueix, segons la unitat de reproducció de l'Hospital de Son Espases. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre.